Molt bon dia, són les 8.
Bon dia, comença una jornada més ben tranquil·la i assolellada al Baix Empordà.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Doncs bé, tot seguit l'Isaac Vilans ampliarà la informació meteorològica. Soc en Ferran Castelló, és dimarts 30 de setembre i comencem el supermatí per conèixer tota l'actualitat de la nostra comarca del Baix Empordà en aquests 60 minuts que tenim per davant. De fet, avui tindrem diversos temes sobre la taula, com per exemple que l'Estartit uneix la pesca, el busseig i la conservació ambiental amb el projecte Cavallets de l'Estartit. De fet, sobre aquest tema, avui també ens visitarà un dels seus impulsors, l'impulsor del projecte i científic Boris Wetzman. De fet, això en parlarem d'aquí uns minuts, però també tindrem avui sobre la taula que, per exemple, el president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques Gironines, Antonio Escudero, critica la futura llei del tabac que prepara el govern espanyol. O bé, també, us explicarem que una campanya migratòria assistida a divis ermitans ha fet parada aquest dissabte als aiguamolls de l'Empordà. Avui també, com que és dimarts, parlarem de literatura. Tindrem la Maria Teresa Calabús, de la llibreria Cucut, perquè ens faci algunes recomanacions per poder llegir aquests pròxims dies. Per tant, dit tot això, anem ja a ampliar tots els titulars. Tot plegat, ara mateix, que tenim 17 graus a Palamós, pel que fa a Begur en marquen també 17, i en el cas de Palafrugell, 16. Per tant, alguns dels registres que tenim en aquests moments a la nostra comarca. I dit això, ara sí, anem a ampliar-vos els titulants. Maria Alsina, molt bon dia.
Hola, Ferran, molt bon dia.
L'Estartit uneix la pesca, el busseig i la conservació ambiental amb el projecte Cavallets de l'Estartit.
Aquesta iniciativa impulsada des del projecte Sèpia, l'Associació de Centres d'Immersió de l'Estartit, la Fundació LIFE, la Confraria de Pescadors de l'Estartit i el Grup d'Acció Local Pesquer, vol protegir i donar a conèixer les poblacions locals de cavallets de mar i d'agulles de mar.
I el president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques Gironines, Antonio Escudero, ha criticat la futura llei del tabac que està preparant el govern espanyol.
El president ha fet aquestes declaracions en la celebració del Dia Mundial del Turisme, que s'ha celebrat aquest dilluns al castell de Biart a l'Alt Empordà. En l'acte, Escudero ha assegurat que el sector turístic gironí es troba en un moment pròsper perquè la majoria de les empreses són petites i mitjanes empreses i encara no hi ha grans cadenes que liderin l'hostaleria.
I Palafrugell està buscant voluntaris per al projecte Mentora. L'àrea d'educació de Palafrugell impulsa un any més el projecte que ofereix suport a adolescents de tercer i quart d'ESO i estudis postobligatoris per prevenir l'abandonament escolar. En aquest cas es busquen persones voluntàries disposades a ser mentores en trobades setmanals d'una hora i mitja durant almenys 6 mesos. Els interessats poden adreçar-se i inscriure's al Centre Municipal d'Educació de Palafrugell. I prop de 800 persones han participat aquest estiu a les activitats guiades del Centre Trail Palamós Empordà Costa Brava. Carla Soló, bon dia.
Hola, bon dia.
Què ens pots ampliar?
El programa, impulsat pel Departament d'Esports de l'Ajuntament de Palamós, ha arribat a la 5a edició amb un balanç molt positiu.
I també, Carla, l'Associació d'Empresaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró celebrarà aquest dijous, ja 23 d'octubre, d'aquí unes quantes setmanes, el 23 d'octubre, la tercera edició dels Premis Inspira.
Es tracta d'un acte que vol reconèixer la tasca d'empreses, entitats i persones inspiradores que contribueixen al creixement i cohesió del municipi. Els guardons es lliuraran durant un sopar de gala a l'hostal de la Gavina de Segaró.
I també anem a parlar del Begur Comedy Film Fest, perquè ja està pràcticament tot a punt l'11a edició d'aquest festival. Ho ha explicat precisament la directora d'aquest certamen, Clara Dató, en aquest programa. Recordem que serà a Begur entre el 13 i el 12 d'octubre.
Es tracta d'una proposta cultural que es consolida any rere any amb més activitats, més dies de projecció i un públic cada vegada més fidel.
I tenim més titulars. Joan Coll, bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
De fet, la policia local de Platja d'Aro incrementa les actuacions i els delictes es redueixen un 7%, segons el que ens han explicat, unes xifres que fan referència a aquest estiu.
El nombre total de delictes ha baixat un 7%, amb descensos en furts i robatoris, mentre els robatoris amb força són l'únic àmbit que ha experimentat un lleuger augment.
I canviem totalment de tema, perquè la Biblioteca de Palafrugell comença el mes vinent, de fet un mes que comença demà, el programa de clubs de lectura i tertúlies literàries que duraran fins al juny del 2026. L'oferta inclou clubs de narrativa, teatre i clàssics catalans, així com activitats innovadores com lectures que sanen. La biblioteca també impulsa contes, tallers, xerrades i presentacions per consolidar-se com un espai cultural actiu i participatiu. Tot plegat, doncs, això pel que fa a Palafrugell, però també tenim altres propostes culturals a la nostra comarca, perquè els museus del Baix Empordà reflexionaran sobre salut i tecnologia a l'inici d'un nou cicle de benestar, Joan.
El cicle s'inaugurarà amb la jornada Desconnectar per connectar al Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols, centrada en l'impacte de la tecnologia en el benestar.
I una campanya migratòria assistida d'ibis ermitans ha fet parada aquest dissabte als aiguamolls de l'Empordà, Maria.
Els ibis ermitans estan catalogats com una espècie en perill d'extinció. Per això el World Drug Team fa anys que fa una migració assistida d'aquests ocells. Fa setmanes que van sortir d'Àustria i han anat resseguint diverses parades que habitualment fan aquestes aus. Un ultralleuger lidera el grup per guiar-los en el recorregut. La campanya de migració havia d'acabar a Andalusia, però finalment ho farà als aiguamolls de l'Empordà. Allà conviuran amb una vintena d'exemplars més que hi ha en un aviari.
Doncs bé, aquestes són les notícies que us ampliarem d'aquests minuts aquí al Supermatí. Recordem que avui és dimarts 30 de setembre i passen 6 minuts de les 8. I com sempre, més enllà del Baix Empordà, passen coses. El Departament d'Agricultura i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries han alliberat una petita vespa al Maresme per frenar la plaga de la mosca asiàtica. L'insecte, anomenat Gnaspis chimorum, s'alimenta de les larves de la mosca i impedeix que faci malbé maduixes, cireres, gerds o nabius. Es tracta d'un mètode de control biològic autoritzat pel Ministeri d'Agricultura i que, si funciona, es podria estendre a altres comarques en els pròxims anys. Els productors confien que aquest depredador natural redueixi progressivament la presència d'una plaga que pot destrossar collites senceres. I el País Valencià manté l'alerta per fortes pluges, tot i que els avisos han passat de vermell a taronja al litoral de València i Alacant, i a groc a Castelló i zones d'interior. Les escoles continuen tancades en més de 200 municipis i les universitats de València han suspès les classes per precaució. A les últimes hores, els bombers han fet més de 60 actuacions per inundacions, caigudes d'arbres i rescats puntuals de conductors. Les autoritats insisteixen en extremar la precaució i evitar desplaçaments innecessaris. I en l'àmbit econòmic, el BBVA ha anunciat un dividend històric de 32 cèntims per acció per atraure els accionistes del Banc Sabadell i tancar amb èxit l'oferta pública d'adquisició. Es pagarà al novembre, tant els actuals accionistes com els que s'incorporin arran de l'operació. La mesura arriba després que el BBVA millorés un 10% la seva proposta, que el Consell d'Administració del Sabadell encara no ha valorat formalment. I als Estats Units, Donald Trump ha posat en marxa el compte enrere perquè Hamas respongui al seu pla de pau per Gaza. L'organització islamista té 72 hores per alliberar tots els hostatges si accepta el document de 20 punts que ja ha estat avalat pel primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. El pla preveu un alto foc immediat, la retirada de les tropes israelianes i la creació d'un govern de transició sota supervisió internacional. Trump ha advertit que si Hamas rebutja l'acord, donarà ple suport a Israel per intensificar l'ofensiva. Diversos països occidentals i àrabs, així com el líder de l'oposició israeliana, han expressat suport al pla, mentre que dins del govern israelià hi ha discrepàncies. I al Marroc, centenars de joves de la generació Z han sortit al carrer per reclamar millores en educació, sanitat i contra l'atur juvenil. Les protestes, convocades per xarxes socials en diverses ciutats, no havien estat autoritzades. Però, en aquest cas, tot i que hi ha hagut algunes detencions, unes desenes de detencions, ja la majoria han estat alliberats. L'espurna que ha fet doncs, aquestes mobilitzacions ha estat la mort de 8 dones durant el part en un hospital públic d'Agadir, fet que ha intensificat les crítiques contra la gestió del sistema sanitari. I després de repassar doncs, les informacions que van més enllà de la nostra comarca, tornem cap a casa nostra perquè hem de fer un cop d'ull al temps. Isaac Vilà, molt bon dia.
Bon dia, com anem?
Doncs bé, i com sempre, amb ganes de conèixer aquesta hora quina serà la previsió meteorològica, tot plegat, doncs, que sembla que serà en uns dies en què, de fet, tenim força calma. Què és el que ens pots explicar avui, Isaac?
Aquests dies de temps estable al voltant del dia de Sant Miquel, que va ser ahir dilluns 29 de setembre, s'anomenen estiuet de Sant Miquel. Doncs encara aquest petit estiuet, aquests dies de bon temps i de mar tranquil, el tindrem sobretot durant uns quants dies. Per tant, avui dimarts ja comencem la jornada amb una temperatura que ha pujat força, sobretot al sud de la comarca. Destaquem aquests 18 graus actuals de temperatura que tenim a Sant Feliu de Guíxols, una temperatura força suau que contrasta amb aquests 11 graus que tenim actualment en sectors de la plana de l'Empordanet. Per exemple, a Torroella de Montgrí o a la Bisbal d'Empordà, amb una temperatura més baixa. Doncs bé, de dia, ja que comencem amb aquest cel serè, de dia la temperatura pujarà i, per tant, tindrem unes temperatures suaus, bé, amb ambient agradable al centre del dia. El més destacable de la jornada serà aquest vent de gregal que alterarà una mica la mar, una mica més que ahir. I és que aquest vent de gregal encara és fruit de la pertorbació mediterrània que està afectant avui dimarts ja l'arxipèlag Balear un altre cop amb aiguats forts i també al sud de del País Valencià. Allà un temps molt més embolicat, típic mediterrani, en canvi aquí continuem amb aquest temps estable que s'allargarà durant bona part d'aquesta setmana.
Doncs bé, moltes gràcies, Isaac Vilà. També doncs, seguirem, evidentment, com evolucionarà aquesta previsió meteorològica, però bé, sembla que aquests pròxims dies tindrem força tranquil·litat. Dit això, hem arribat ja pràcticament un quart de nou del matí i arribarem d'aquí 4 minuts. Ara farem una petita pausa musical i tornarem per parlar d'un projecte que, com us dèiem, l'Estartit uneix la pesca, el busseig i la conservació ambiental amb el projecte Cavallets de l'Estartit. Doncs bé, és el que us explicarem d'aquí res, després d'acabar, després d'aquesta cançó, aquí, al Supermatí. Fins ara.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Comença un raig de foc entre la nit a la plaça del Carme, on tothom hi és a dins. Rebenta el nostre cor a mitjanit, la vida ens crida, som els escollits. Venim de fora, però et cridem a venir a la festa de la vida, amb tu i amb mi.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
L'Estartit uneix la pesca, el busseig i la conservació ambiental amb el projecte Cavallets de l'Estartit. Aquesta iniciativa, impulsada des del projecte Sèpia, l'Associació de Centres d'Immersió de l'Estartit, la Fundació Life, la Confraria de Pescadors de l'Estartit i el Grup d'Acció Local Pesquer, el GALP, vol protegir i donar a conèixer les poblacions locals de cavallets de mar i les agulles de mar. Maria Alzina.
Un altre dels punts a destacar és que els submarinistes visitin els bancs de sèpia instal·lats davant la costa de l'Estartit i Pals i puguin comptabilitzar i col·laborar en l'estudi de cavallets de mar i les agulles. Així, a través de la ciència ciutadana, es podrà monitoritzar l'evolució d'aquestes poblacions i contribuir a la seva conservació mitjançant la recollida d'informació. Les sapieres que s'instal·len entre la primavera i l'estiu permeten que les espècies com el calamar o la sèpia es puguin reproduir amb tranquil·litat en aquestes zones. Però, a més, aquests espais permeten que els cavallets de mar i les agulles de mar puguin fer el seu procés reproductiu i alimentar-se durant el temps que estan instal·lades. Ja fa uns mesos que el projecte està en marxa i, concretament, s'han dut a terme 25 immersions per assajar i optimitzar la metodologia de recollida de dades. Els resultats d'aquestes proves han permès obtenir resultats molt encoratjadors, tal com detallen els impulsors del projecte El Científic, i un dels impulsors, Xavier Munilla, explica que han trobat diverses espècies.
Nosaltres esperàvem trobar l'espècie que viu a la sorra. Hi ha dues espècies, una que viu a la sorra i una que viu més en àmbits rocosos i d'algues. Doncs hem trobat les dues. Ha estat una sorpresa, l'Hippocampus hippocampus i l'Hippocampus gutulatus, és igual. Dos cavallers de mar, el de les punxes i el que no té punxes. I a més, per això el logo, ja no només hi ha cavallets, sinó que hi ha l'agulleta, sí? En aquests fons de sorra hi ha agulletes, i hem trobat agulletes, i no només hem trobat l'agulleta que esperaven, hem trobat d'altres, també.
Tots i els resultats, els responsables del projecte ja estan treballant per obtenir noves identificacions d'espècies d'aquesta família poc coneguda, amb la voluntat d'ampliar el coneixement de la biodiversitat marina.
Doncs bé, gràcies a Maria Alzina per explicar-nos, a fer-nos aquest primer tastet d'aquest projecte, però tenim ganes de saber-ne més, i per donar-nos més detalls sobre el projecte dels Cavallets de l'Estartit, avui ens visita un dels impulsors del projecte i el científic Boris Bechmann. Molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut, doncs, per venir aquí al Supermatí per explicar-nos més això, no? És a dir, per què és necessari crear aquest projecte amb els Cavallets de Mar?
Vale. Aquí aquest projecte és molt interessant perquè ajunta moltíssims factors diferents. Per un costat, el cavallet de mar és un cavallet, és un peix, perquè és un peix molt raro, molt atractiu als fotògrafs submarins, és aquests peixos que farien el que fos per obtenir una bona foto d'ells, però a més és un peix que és protegit. És dels pocs peixos d'esquelet de hueso, d'ossi, que està protegit, sí? Però, per contra, és molt poc conegut. Se sap poc de la seva distribució, se sap poc de la seva vida, la seva quantitat. Per tant, hi ha una mica de paradoxa. És un peix molt atractiu, poc conegut, i que sobre està protegit. I resulta que amb les branques que posàvem els pescadors ja fa anys per fomentar la sèpia del calamar, pues, aquests peixos pues, apareixien allà. Van dir, hola, pues, podem aprofitar, ja que els tenim aquí a la vista, i fer un seguiment. I què millor que utilitzar la força de la ciència ciutadana, dels bussejadors recreatius, que per un costat estaran encantats de baixar a un ambient completament diferent dels que acostumen a bussejar, perquè és un ambient de sorra pla en el qual tenen aquestes branques, poden veure aquests peixos rars de veure i poden col·laborar en ciència ciutadana a la vegada que els centres d'immersió els eduquen, fan foment d'unes bones pràctiques de busseig responsable. Té molts facetes juntes.
Hi ha molts exemplars d'aquesta espècie, o no?
Molts exemplars. A veure, això és difícil de dir. Primer tot, perquè el que hem fet nosaltres ara és una prova pilot. O sigui, hem fet una prova, a veure com funciona aquest sistema utilitzant aquestes sepieres, i molts o pocs, és que en realitat és molt mal de dir, perquè en un dia baixes i veus dos, un altre dia baixes i veus deu, aleshores, quants n'hi ha? És molt difícil de dir.
Sí que...
es camuflen molt. Aquí, com que estan tots en una línia recta, perquè és una corda amb branques, aleshores són més fàcils d'identificar que si vas a buscar-los, jo què sé, en una pradera de Posidònia, ¿vale? Però tot i així és complicat de trobar-los, has de tenir l'ull acostumat.
De fet, o sigui, quin és el, diríem, l'ecosistema, quins són els avantatges que té el nostre ecosistema aquesta zona per a aquestes espècies?
Això és molt interessant, perquè justament estan apareixent algunes espècies que no sabíem que estàvem aquí, o sigui, que no sabíem que això era un ambient. Alguns, per exemple, tenim el cavallet de sorra, com es deia abans, el cavallet de sorra i el cavallet de roca, però resulta que el cavallet de roca, que nosaltres sempre l'atribuïm a uns ambients durs, de roca, pues apareixia aquí enmig de la sorra. Bueno, estem aprenent molt sobre aquestes espècies, perquè justament és el que deia abans, hi ha un gran forat de coneixement i nosaltres estem creant coneixement.
Són espècies autòctones o que han arribat amb l'increment de la temperatura de l'aigua del mar?
Això és també una bona pregunta, perquè, per exemple, n'hi ha una espècie com de peix pipa, de peix... és com un cavallet allargat, com una serpeta, no? Que en principi, segons la bibliografia, pues aquí no hauria d'estar, i és. Què vol dir? Que ha aparegut o és que fins ara no l'havien vist? Perquè, clar, estem buscant en uns llocs on la gent no acostuma a ficar-se. Per tant, jo no crec que siguin peixos que estan colonitzant territoris, sinó simplement que no s'havia mirat mai amb prou deteniment. I ara aquest projecte permetrà estudiar aquests entorns que estaven pues, menys tinguts.
O sigui, són a molta profunditat?
No. Aquestes branques, aquest any les hem posat a uns 6 metres de fondària, enmig d'un sorral. Però normalment les posem entre 10 i 6 metres de fondo, més o menys.
Per tant, no, perquè un que deies, doncs, que... És dir, que és una zona que no s'havien vist, no? Que no fos, doncs, de difícil accés.
No és que sigui de difícil accés. És senzillament que ningú va a bussejar enmig de la sorra.
D'acord.
Saps? Perquè això està enmig de les bahies d'aquí de Pals... I allà, pues, sí que allà pues, van les barques a pescar, però allà no hi ha trànsit de bussejadors i d'apneistes, allà no hi va ningú. I justament és aquest lloc que, per una altra banda, estem creant un nou punt d'immersió, un nou punt d'interès pels humanistes, que de retruc estem traient pressió al Parc Natural de les Illes Medes.
I no us fa por que el fet de que ara això sigui un punt d'atracció per a submarinistes hi hagi molta afluència?
Això sempre és... això és l'eterna pregunta. Si fem alguna cosa, tenim risc de que ens ho trenquin, ens ho espatllin. Pues aleshores, que no fem res. Bueno, això és una possibilitat, no? Però, per altra banda... és un lloc de difícil accés per quan que necessites una barca per arribar, perquè està lluny de la platja. I, a més, aquest projecte és una prova pilot, com hem dit abans. Amb aquesta prova pilot el que estem fent és aprendre quins són els problemes, quins són els errors, per en el futur anar-lo millorant.
Per tant, no digues, sí? Perdó.
No, que tot això estem aprenent. Estem aprenent no només a recollir coneixement i informació sobre l'espècie, sinó també aprenem a com gestionarem aquest espai. En un futur, sí. Multiplicar-lo a altres zones de Catalunya.
Perquè aquesta espècie entenc que es pot trobar en altres punts del litoral català.
Se supone.
Tot això és el que estem investigant, no?, bàsicament.
Claro. És el que jo des del principi. Ens manca molta informació d'aquesta espècie. És petitoneta, críptica, és a dir, que es camufla molt bé, molt atractiva, però ens falta informació.
I com ha estat la rebuda amb els altres sectors que també han de col·laborar amb aquest projecte?
Bueno, aquests sectors tenim el Parc Natural, que ens ha recolzat des del primer moment, que és el sector... de la conservació, la Fundació LAIF, l'Associació Bufalvent, que ens han donat... de fet, són els promotors. Estan els pescadors, que no ho veuen del tot malament. Hem d'acabar de parlar com ho gestionarem en el futur, perquè, clar, això és una estructura que des de fa 10 anys que ho muntem amb ells, els pescadors, I ara vindran els humanistes a mirar, a bussejar allà. Pues hem de ser prou respectuosos i curosos perquè uns als altres no ens trepitgem i podem compartir l'espai d'una forma harmoniosa. I després està, evidentment, els centres d'immersió, que ho veuen com un nou punt on portar els seus clients i una gran oportunitat per promocionar el busseig responsable.
Tota aquesta instal·lació també pot beneficiar amb altres espècies?
Bueno, no hem d'oblidar que això en origen ho van posar per les sèpies escalabars, per cefalòpodes, no? Perquè és un lloc de posta de cefalòpodes, que, i evidentment, quan posem això, pues, nosaltres ho posem pensant en les sèpies escalabars. Aquí es beneficien els pops, però es beneficien molts peixitos, peixos petits, que ho aprofiten com a estructura per amagar-se durant l'estiu. I, a més, atreu a moltes petites crustacis, com molts puces de mar, que seran el menjar, per un costat, de les sèpies joves quan neixen i dels cavallers de mar. O sigui, en realitat, el que estem creant és un ecosistema complet on s'instal·len moltíssimes espècies diferents.
Per tant, sentint això, entenc que també, doncs bé, esteu investigant-ho, però que al final també són d'aquelles iniciatives que va bé també estendre-les, no?, en una costa en què precisament cada estiu parlem, doncs, de que hi ha molta pressió, doncs, no només de pesca, sinó també d'embarcacions, no?, d'esbarjo. Per tant, també no sé si l'alta afluència que hi ha a l'estiu en embarcacions d'esbarjo també pot perjudicar, o sigui, pot afectar negativament aquestes espècies.
Bueno, evidentemente, tot acúmul de pressions, o sigui, no és una sola pressió, és un acúmul entre les barques, la contaminació, el soroll, el canvi climàtic. Ja estan d'haver-hi un cúmul de una sinergia de pressions que entre totes pues, fan mal a la biota, no? als organismes vius. Aleshores, qualsevol acció, qualsevol iniciativa que permeti ajudar els organismes marins, pues és benvinguda, evidentment.
Estem parlant amb Boris Bachmann, que és un dels impulsors del projecte i dels cavallets de l'Estatit, és un dels científics doncs, que ja està al capdavant. Hi ha algun aspecte més que hem d'afegir?
Bueno, sobretot això, recordar que això ha estat una prova pilot, que el que volem és aprendre fortaleses, defectes, febleses, per anar millorant, i que és un projecte que en principi té vocació de créixer, que en algun moment, quan això ho tinguem consolidat aquí a l'Empordà, pues explorarem les possibilitats d'exportar-ho a altres punts.
Perfecte, doncs n'estarem pendents i també ens agradarà saber-ne, no?, quines són les conclusions i com evoluciona tot plegat. Moltíssimes gràcies i que vagi molt
bé. Gràcies a vosaltres. Adéu.
I dit això, falten 2 minuts per 8:45 del matí. Volíem saber-ne més sobre aquest projecte, però també hem d'explicar-vos altres temes que tenim d'actualitat a la nostra comarca. I com us dèiem, doncs, moment també d'explicar-vos tot el que passa a casa nostra. Tenim, doncs, aquesta notícia que ens arriba des de l'Estartit, però tornem amb la Maria, perquè el president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques Gironines, Antonio Escudero, ha criticat la futura llei del tabac que prepara el govern espanyol. El president ha fet aquestes declaracions a la celebració del Dia Mundial del Turisme que s'ha celebrat aquest dilluns al Castell de Biart, a la comarca de l'Alt Empordà. En l'acte, Escudero ha assegurat que el sector turístic gironí es troba en un moment pròsper perquè la majoria de les empreses són pime i encara no hi ha grans cadenes que lideren l'hostaleria. Maria.
El Dia Mundial del Turisme ha estat l'ocasió per reivindicar un any més el sector de la gallina dels ous d'or a la demarcació de Girona, tal com ha afirmat el president de la Federació d'Hostaleria i Turisme a les comarques gironines, Antonio Escudero. En el seu discurs, Antonio Escudero ha aprofitat per retreure l'excés de normativa que pateix el sector i s'ha concentrat particularment en la futura llei del tabac que prepara l'executiu espanyol. L'avantprojecte que s'ha presentat presentat preveu que es prohibeixi fumar a les terrasses. Escudero ha criticat que els empresaris hauran d'assumir una vegada més el rol de policies perquè hauran de controlar que els clients no fumin. A més, Escudero assegura que no hi ha cap país d'Europa amb una llei tan restrictiva. L'única excepció és Suècia, un país que no té vida en terrasses. Per això, el portaveu dels empresaris de l'hostaleria gironina considera que les administracions només posen pals a les rodes. Antoni Escudero ha recordat que la major part de les empreses del sector de l'hostaleria i la demarcació són PIME i això suposa un avantatge, però cal que les administracions els ajudin. Una altra reivindicació que ha manifestat el president de la federació és l'absentisme laboral que hi ha a l'hostaleria gironina, ja que és una xacra, tal com assegura Escudero. Des de l'empresariat hostaler asseguren que la situació ha empitjorat amb la posada en funcionament de les autobaixes, ja que estan matant el sector per la manca de control.
Les autobaixes s'han perjudicat moltíssim. Qualsevol que digui, jo ara mateix me'n vaig al metge i dic, escolti, miri, doctor, estic fatal, no em trobo bé, estic marejat, i me donen una baixa i, bueno, i si no me la dono jo l'envio i no tinc que anar ni al metge. Jo crec que això, no sé si hi ha molts països del món que això ho tenen, però jo crec que això és inviable inclús te diria a curs i a mig plaç.
Antoni Escudero creu que la normativa no és viable i per això reclama a la Generalitat que modifiqui la facilitat que dona l'administració per demanar la baixa als treballadors.
Prop de 800 persones han participat aquest estiu a les activitats guiades del Centre Trail Palamós Empordà Costa Brava. El programa impulsat pel Departament d'Esports de l'Ajuntament de Palamós ha arribat a la 5a edició amb un balanç molt positiu. Carla Salom.
L'oferta ha inclòs 31 jornades esportives gratuïtes dirigides a públics de totes les edats i nivells. Les activitats han combinat esport, natura i salut a l'aire lliure. Les propostes han estat molt variades amb disciplines com training running, bicicleta elèctrica i de carretera, marxa nòrdica, natació en aigües obertes, caia, caminades nocturnes familiars i sessions de zumba. Els participants han valorat molt positivament les activitats que han obtingut una nota mitjana de 5/5 en una enquesta de satisfacció. Els usuaris han destacat la professionalitat dels monitors i la proximitat en el tracte. El projecte també ha comptat amb la col·laboració de clubs i entitats esportives locals que han ajudat a dinamitzar les propostes. Aquesta implicació ha reforçat la xarxa esportiva del municipi i ha consolidat el programa com una iniciativa de referència.
L'àrea d'educació de Palafrugell, amb el suport de la Fundació Bofill, posa en marxa un any més el projecte Mentora. La iniciativa té com a objectiu prevenir l'abandonament escolar prematur i motivar els adolescents de tercer i quart d'ESO i estudis postobligatoris a continuar estudiant. Són declaracions de la regidora d'Educació de Palafrugell, Marilluïsa Teixidor.
Gent que vulgui acompanyar, però no de manera educativa, sinó animant-li a incentivar-lo de que pot fer moltes coses a joves que... Es comença a partir de tercer d'ESO i l'ideal és que el mentor pugui acompanyar en el seu mentorat, no només el primer any, sinó que l'acompanyi a tercer, a quart d'ESO, i una mica la finalitat és que no deixi els estudis a l'obligatòria, sinó que continuï.
Per dur a terme el projecte, durant el curs 2025-2026 es necessiten voluntaris que vulguin ser mentors. La missió implica trobades setmanals d'una hora i mitja durant almenys 6 mesos, en les quals els adolescents en rebran acompanyament i orientació per reflexionar, informar-se i prendre decisions sobre el seu futur educatiu. Els voluntaris en rebran formació i suport continuat. Les sessions es faran en equipaments municipals i consistiran en trobades informals amb converses, activitats, sortides i visites que ajudin els joves a motivar-se i planificar el seu itinerari educatiu. L'abandonament escolar prematur afecta gairebé un 17% de l'alumnat català i té un impacte directe a les oportunitats laborals i de desenvolupament personal. El moment clau per prendre decisions sobre continuar els estudis se situa entre el final de l'ESO i l'inici dels estudis postobligatoris, és a dir, entre els 14 i els 18 anys. Les persones interessades a ser mentores poden adreçar-se al Centre Municipal d'Educació de Palafrugell, al carrer del Bruguerol número 12, trucar al telèfon 972 30 43 45 o inscriure's al web mentora.cat/fes-voluntariat. Per tant, també, doncs, aquesta iniciativa educativa que ens arriba des de Palafrugell. I anem fins a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, perquè l'Associació d'Empresaris celebrarà el pròxim dijous 23 d'octubre la tercera edició dels Premis Inspira, un acte que vol reconèixer la tasca d'empresaris, entitats i persones inspiradores que contribueixen al creixement i la cohesió del municipi. Carla.
Els guardons es lliuraran durant un sopar de gala a l'hostal de la cabina de S'Agaró, en el qual es posarà en valor l'esperit emprenedor i el compromís local. Els premis volen destacar aquelles iniciatives que afavoreixen el desenvolupament econòmic, social i cultural del territori. Els guardonats d'aquesta edició són el restaurant Peixateria Chaco com a establiment emblemàtic, l'hostal La Terrassa pel seu paper en la promoció del municipi, la família Balasc per la seva aposta per la qualitat i millora contínua, l'associació Culturejan per la seva contribució altruista i la Fundació CRAM com a reconeixement a l'Acció Solidària 2025. El Premi Inspira l'Acció Solidària d'enguany tindrà un component especial. Part dels ingressos del sopar es destinaran a la Fundació CRAM, una entitat sense ànim de lucre que treballa per la protecció del medi marí i les espècies que l'habiten. A través dels Premis Inspira, l'ADEM vol reforçar el vincle entre empresa i sostenibilitat i promoure un model de municipi actiu, responsable i connectat amb el seu entorn. El període d'inscripcions per assistir a l'acte estarà obert fins al dia 15 d'octubre a través del formulari disponible a la pàgina web de l'ADEM.
I el Begur Comedy Film Fest ja està pràcticament a punt de començar l'onzena edició del festival, que recordem que serà a Begur del 3 al 12 d'octubre. De fet, en una entrevista en aquest programa, la directora del festival, Clara Dato, ha explicat doncs que ja ho estan preparant. Recordem que és una proposta cultural que es consolida any rere any, amb més activitats, més dies de projecció i un públic cada vegada més fidel, Carla.
Tot el que afecta els espectadors ja està preparat, assegurat Dato, tot i que l'organització encara treballa en els detalls finals. Muntatge de la catifa vermella que uneix la plaça amb el cinema i ajustos d'espais com la sala de premsa o la terrassa del cinema casino. La directora destaca que el festival ha passat de durar 3 o 4 dies a ocupar gairebé 2 setmanes amb sessions diàries que inclouen projeccions per a les escoles, activitats per al públic general i espais pensats per a professionals del sector.
Mira, la veritat és que cada edició, parlàvem l'altre dia amb les companyes, són més llargues perquè van començar a fer un pont de 3 o 4 dies i ara bueno, pues tenim un festival que comença el dia 3 i acaba el dia 12.
Clara Dato ha volgut remarcar la doble vocació del festival. En aquest sentit, s'ofereixen activitats com tallers de cinema a les escoles de 5è, una sessió especial dijous de la tarda amb entrada gratuïta per als veïns i projeccions subtitulades perquè també hi pugui assistir públic internacional.
Bueno, a poc a poc jo crec que ho anem aconseguint. És un festival internacional perquè som conscients de que a Begur hi ha molt resident internacional i no hi ha prou. Seria diferent a Barcelona, jo crec que pots permetre fer bueno, pràcticament el que vulguis perquè tens públic de tot tipus tot l'any, no? És, el ser internacional realment ens ajuda a omplir les sales i portem cinema de tot el món.
El festival, liderat per un equip de voluntàries, busca que els residents s'ho sentin seu i per això hi ha una aposta clara per les iniciatives locals, com ara l'estrena d'un documental dedicat al Bar Carlos, un establiment històric del poble dins la secció Mediterràniament.
La policia local de Platja d'Aro incrementa les actuacions i els delictes i, per tant, diuen que amb aquestes... incrementa les actuacions i, per tant, amb aquestes actuacions els delictes es redueixen un 7% aquest estiu. Això és el que diuen des de la policia del municipi de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró. Tot plegat, doncs, també diuen que sí que els robatoris amb força són l'únic àmbit que ha experimentat un lleuger augment. Joan Coll.
La policia local de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró ha realitzat 5.731 actuacions entre el 15 de juny i el 15 de setembre durant l'operatiu d'estiu 2025. Això representa un augment del 6% respecte al mateix període de l'any passat i, paral·lelament, s'ha registrat una reducció global dels delictes del 7%, passant de 771 a 719 casos. Els furts han disminuït un 10%, mentre que els robatoris amb violència o intimidació han baixat gairebé un 5% i els robatoris a interior de vehicle un 3%. Els delictes contra el patrimoni han baixat un 4%, tot i que els robatoris amb força han pujat lleugerament, de 31 a 36 casos. Són declaracions del cap de la policia local de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, David Puertas.
És un tipus delictiu que costa molt de treballar, perquè és molt al descuit, que hi ha una informació, un treball d'intel·ligència policial al darrere important, no? i es comença a notar aquesta feina que portem anys darrere d'aquest tipus de directiu, no? I hi ha hagut una reducció de l'11%, que per nosaltres és important, perquè normalment ataquen més a comerços, ataquen a persones que estan tranquil·lament passejant pel municipi, no? I aquesta reducció per nosaltres és empalentona per seguir i continuant amb la mateixa feina que hem fet fins ara.
Durant el període estival s'ha reforçat la plantilla amb 63 efectius, incloent-hi 12 agents interins. S'han efectuat 66 actuacions en accidents de trànsit i altres intervencions destacades han estat controls preventius, infraccions administratives i actuacions relacionades amb drogues.
I canviem radicalment de tema ara que falten 5 minuts per 3 quarts de 9 del matí perquè amb l'arribada de l'octubre la Biblioteca de Palafrugell posa en marxa el programa de clubs de lectura i tertúlies literàries que s'estendrà fins al mes de juny. L'equipament esdevé durant 10 mesos un espai actiu i dinàmic de promoció de la lectura i la cultura amb activitats variades per infants, joves i adults. La programació té com a eix central els clubs de lectura. El de narrativa contemporània en reuneix 10 sessions sobre obres actuals i està coordinat per David Figuerola i Sandra Bisba. El de llegir teatre, amb 8 trobades, és conduït per Montse Parra i Rosa Vila, en col·laboració amb el Teatre Nacional de Catalunya. El de lectura imprescindibles, amb 5 sessions, difon els clàssics de la literatura catalana amb el suport de la Fundació Josep Pla. A banda, la biblioteca ofereix propostes com la tertúlia literària, un espai de conversa oberta sobre narrativa i assaig. El Club de Lectura Fàcil, adreçat a persones que s'inicien a la lectura, amb material adaptat i el suport de l'Oficina de Català, i també activitats innovadores com Lectures que sanen, que explora la lectura com a eina per treballar emocions i sentiments en 6 sessions guiades per Montse Colomer i Amàlia Valderrama. La programació es completa amb contes per infants, tallers de robòtica i noves tecnologies, presentacions de llibres, accions de difusió musical i cicles especialitzats com el de la literatura anglesa, coordinat pel professor Miquel Berga, o també la xerrada sobre art a càrrec del divulgador Miquel del Pozo. Tenim aquesta proposta cultural, però també n'hem d'explicar-ne una altra, perquè els museus del Baix Empordà reflexionaran sobre salut i tecnologia a l'inici d'un nou cicle de benestar. El cicle s'inaugurarà amb la jornada Desconnectar per connectar i es farà al Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols i se centrarà en l'impacte de la tecnologia i el benestar. Joan Coll.
Els museus i les àrees bàsiques de salut del Baix Empordà posen en marxa la tercera edició del projecte Museus Espais de Benestar, que tindrà lloc entre el 16 i el 19 d'octubre. Aquesta proposta vol vincular cultura i salut emocional i convertir els museus en espais actius de benestar i desconnexió digital. L'inici del programa serà el dijous 16 d'octubre amb la jornada Desconnectar per connectar, que es farà al Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols. I durant aquell mateix cap de setmana, els museus oferiran activitats gratuïtes amb inscripció prèvia, com visites guiades, banys de so, caminades conscients, mindfulness i itineraris sensorials pensats per fomentar el benestar emocional i la reconnexió amb l'entorn i amb un mateix. Una de les grans novetats d'enguany és l'estrena d'una autoguia sensorial disponible a 6 museus. Es tracta d'un recorregut autònom que estimula els 5 sentits a través de visualitzacions guiades, respiració i consciència plena. A més, es preveu que professionals sanitaris recomanin aquesta visita com a eina terapèutica per a determinats pacients.
Una campanya migratòria assistida d'ibis ermitans ha fet parada aquest dissabte als aiguamolls de l'Empordà. Els ibis estan catalogats com una espècie en perill d'extinció. Per això, el World Drap Team fa anys que fa una migració assistida d'aquests ocells. Fa 6 setmanes que van sortir d'Àustria i han anat resseguint diverses parades que habitualment fan les aus. Un ultra lleuger lidera el grup per guiar-los en el seu recorregut. La campanya de migració havia d'acabar a Andalusia, però finalment ho faran als aiguamolls de l'Empordà i allà conviuran amb una vintena d'exemplars més que hi ha en un aviari. Què més ens pots explicar, Maria Alzina?
El canvi climàtic ha fet que l'inici de la migració cada vegada sigui més tard i això després provoca dificultats als ibis quan han de travessar els Alps. Per aquest motiu, el 2023, l'equip va decidir traçar una nova ruta cap a Andalusia. L'expedició era de 7 setmanes i el director de World Drap Team, Johannes Fritz, assegurava que suposava tot un repte perquè era una ruta més llarga. La campanya migratòria d'enguany no està funcionant tal com s'esperava, però Johannes Fritz explica que aquest estiu ha fet molt mal temps a Àustria i això ha dificultat l'entrenament amb els ibis. Per això els costa seguir la ruta migratòria amb normalitat. Ara han decidit que en comptes d'aturar-se durant l'hivern a Andalusia ho faran a l'Empordà. Els 29 ibis que han aterrat aquest dissabte passaran els mesos més freds en aquest aviari de pau i a finals de febrer o principis de març els alliberaran per tal de comprovar si saben el camí de tornada. Per al secretari general de Transició Ecològica de la Generalitat, Jordi Sargatal, aquesta situació és emocionant perquè hi haurà ibis volant per l'Empordà.
És increïble, o sigui, és una cosa d'aquestes de màgia que en un any que encara no havíem plantejat gairebé fer una cosa tan grossa era només que passéssim per l'Empordà i que se'n quedés algun, que ja tinguem a Murnau una població allà estabilitzada i que pensem que a finals de febrer, març, alliberarem aquests ocells, els podem veure volant per l'Empordà i la gran incògnita serà veure si alguns sabran tornar a Àustria, d'altres s'iran cap a Càdiz, els que crien a l'Empordà on criaran.
A més, caldrà estudiar què fan les aus quan les alliberin. Veuran si s'estableixen a l'Empordà, baixen fins a Andalusia o tornen cap a Àustria. Mentrestant, els ocells conviuran amb la població local d'ibis. Per aquest motiu, la Fundació ha ampliat les instal·lacions de 280 metres quadrats per acollir tots els exemplars. De fet, la Fundació preveu que al llarg del mes d'octubre arribin una desena més d'ibis ermitans procedent de zones europees.
Doncs bé, moltes gràcies, Maria Alzina, també tots els altres que ens heu ajudat a explicar tot el que passa a la nostra comarca. Però ara que són 9:15, és moment de parlar de literatura.
Llibres, autores i autors de l'Empordà, amb la Teresa Calabús.
Doncs hem a saludar la Teresa Calabús. Molt bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia, molt bé.
Doncs bé, ja torna a ser dimarts, eh? Les setmanes passen volant.
Sí, ja tornem a ser dimarts. Sí, sí, és una bona manera de... Això, no? Un programa en el qual pugui intervenir un dia concret et fa ser conscient de la setmana, perquè hi ha dies que es va perdut. Bueno, la gent que fa festa el diumenge, jo ja em faig ara, però abans, que treballava quasi cada dia perquè tenia premsa, no sabia mai quin dia era. Sempre em havia d'aixecar per anar a treballar.
Sí, doncs, com a mínim ara, si els diumenges tens festa ja és una cosa important, eh?
Exacte, i llavors dius, si avui estic a la ràdio és quasi març.
Perfecte. Doncs és moment de saber quina recomanació literària ens portes i avui en parlaves també d'un autor de casa nostra, no?
Exacte, si portem tres setmanes podem parlar d'autors de casa que han tret novetat. El primer dia, si us recordeu, va ser la Núria Esponellà, el segon en Rafael Casas, amb el Premi Empordà de Novel·la, i aquesta vegada en porto dos més, perquè curiosament nosaltres els presentem aquest divendres a la llibreria i d'alguna manera els posem junts perquè a més ens feten col·lecció. Estem parlant de l'editorial Delicte, fins ara es deia Llibres del Delicte, però ha canviat el nom i la imatge i des d'ara serà Delicte. Aquesta editorial acull autors de novel·la negra escrita en català i és la seva franja, diguem, de lector la que va buscar. Us he de dir que la majoria són autors bastant joves, vull dir, estan nascuts als anys 70, però bueno, també hi ha autors ja més edat i més obra publicada. Avui us vull parlar de Miquel Aguirre, Banyolí, de l'any 64, i en Jordi Dausà, de Cassà de la Selva, del 77.
Perfecte.
Tots dos han estrenat en aquesta... Bueno, a l'editorial no, perquè ja hi tenen obra publicada. En aquest cas, Miquel Aguirre ha escrit o revisat Els morts no parlen, una novel·la que ja havia publicat feia temps, però que s'ha fet una reedició i una rentada de cara, per dir-ho d'alguna manera, i en Jordi Dausà ha escrit, publicat El punt de ruptura. Anem per un i per l'altre, així ràpid, perquè parlar de dos no és habitual. Amb què coincideixen tots dos? Doncs mira, direm, en comptes de dir a qui els recomanem, direm a qui no els recomanem. No és apte per a lectors d'autoajuda ni de poesia, no és apte per a la gent que li agraden les descripcions poètiques, tampoc ho és per ànimes càndides o per gent que esperen finals feliços, al qual no faig cap spoiler perquè poder n'hi ha algun en aquestes dues novel·les, però que sàpiguen que no poden venir i esperar gent que després de tot plegat acabi tot molt Vull dir, en tot cas, és d'aquelles novel·les que com més llegeixes més s'embolica la troca. Per tant, no sabem mai com acabarà la qüestió. Retraten una realitat molt... a veure, molt lluny de la, potser de la que podem veure nosaltres, però, o sigui, de la gent del dia a dia, de la gent que té doncs, un comportament, diguem, socialment ben vist, t'aixeques al dematí, vas a treballar, tens fills, els eduques com pots, els diumenges surts a fer una excursioneta i l'endemà tornes a començar la feina, vull dir, aquest anar fent amb una vida que és la que potser quan no passa res és el millor, perquè si passen coses malament rai. En aquest cas són personatges que busquen merder, que el troben, o que el merder els troba amb ells, i que per la raó que sigui no saps mai com poden equivocar-se tant. Val? Com ho fan per equivocar-se? Mira, el dels morts no parlen és un home, en Quimet, que passa el dia a l'hort. Té una feineta però val pagada. La seva dona, en canvi, té una feina que cobra 4 vegades més que ell i amb prou feines la veu. Passa el dia a l'hort i un dia que ja està a punt de marxar, ja és vespre, ja és tard, troba un cadàver. Cadàver que ell sap que quan ell ha arribat a les 4 de la tarda no hi eren allà. Què fa? En comptes d'avisar la policia, què faríem nosaltres?
Ens ha trucat la policia.
Avisar-los, he trobat això, jo quan he arribat... No, doncs no, l'enterra. L'enterra i ho expliquen al seu cosí, que és un vividor i un mal ànima, i el cosí, quan coneixen, a veure, miren qui és aquest tio, se'n donen compte, bueno, per una notícia de la televisió, que és un home, un fill de casa bona, bueno, fill ja adult, però de casa bona que ha desaparegut, i decideixen demanar un rescat. Vale? Aquí teniu el gran merder en el que es poden ficar una persona que es troba un cadàver. En Jordi Dausan, el punt de ruptura, mestre d'institut, més aviat una mica enganxat a les pastilles i a la marihuana, nerviós perquè la filla que tot el dia plora i que està molt cansat, no els deixa dormir, està agotadíssim, i té una discussió amb la seva dona de la qual no en surten, cada vegada s'embolica més, i decideix anar a dormir fora de casa en una autocaravana que tenen, que havien comprat de més joves o de, en tot cas quan encara no eren pares, i que per ell és un lloc, diguem, de benestar i de tranquil·litat. Agafa l'autocaravana, se'n va aparcar en una zona industrial d'aquestes que, bueno, hi ha tot de naus i... però no pot dormir de cap manera i decideix surt a fer una volta a les tantes de la nit per la zona buscant un bar, un lloc allà on hi hagi un grup de gent, deduint que allà hi trobarà una mica de Maria per poder fumar i dormir una mica tranquil. Ja us podeu imaginar, en la zona on es fica i en l'entorn que està, a com se li embolicarà el dia i la setmana. Això tampoc no para. O sigui que aquests són les dues a grans trets, els dos arguments d'aquestes novel·les, molt divertides, la veritat, perquè tenen moments molt divertits, però també tenen un llenguatge, paraules poc habituals. Mira, en castellà la descripció seria lenguaje soez. En català la paraula soez no té traducció, crec, jo l'he buscat i tot, no l'he trobat. En diem males paraules, però no n'hi ha prou amb males paraules per definir el llenguatge que utilitza. Sobretot en Miquel Aguirre té un llenguatge molt, molt rural i com diria, paraules que fa anys que jo tampoc no sentia, perquè els deia el meu avi en moments molt emprenyat. No, ni el pare em penso que no els deia, però els reconec, o sigui... tant el llenguatge com et diria els ambients que retraten, o sigui, no els coneixem, no els hem viscut, però els intuïm qui són, sabem qui són.
El fet que siguin autors d'aquí, diríem que l'argument passa en un entorn també que el podem identificar de la nostra zona?
Mira, d'en Miquel Aguirre, evidentment sí, molt fàcil, però en Jordi Dausà, en aquesta i en moltes altres novel·les seves, que ja en té unes quantes, retrata una vida nocturna que existeix, que ell l'ha conegut, l'ha trepitjat, i que ho expliquen a les presentacions i ho explica si es fa un club de lectura, que passa a partir de les 2 o les 3 de la matinada fins que surt el sol. És a dir, el món no para quan ens anem a dormir, els que treballem i els que vivim de dia. Hi ha una vida de nit, sobretot en les urbanitzacions deshabitades, en els espais aquests de prop de les grans ciutats, per exemple, aquesta zona de Figueres, abans d'arribar a Figueres, que hi ha tota la zona industrial per Palamós, hi ha llocs que hi ha zones industrials, que hi ha una vida nocturna que no endevinem. Vull dir, fins i tot us parlo de combats de boxa il·legals, Vull dir, un món que l'hem vist a les pel·lícules, i ni tan sols catalanes, americanes, o, en fi, no sé, no les hem vist aquí, i no ens pensem qui són, però tot això és a per tot. Vull dir, aquesta vida és a per tot, i aquesta gent és a per tot, no, i a Catalunya també.
És el que deies, no? És a dir, la vida que continua quan anem a dormir, que sembla, doncs, que a la nit baixem la persiana, però no, és a dir, tot continua.
No, i a més, vull dir, es troba, o sigui, qui sap com buscar-ho, ho troba. I saben on és tot això, Sí, és molt curiós, perquè ja et dic, d'entrada, quan llegeixes a Jordi Dausà, a vegades penses, no, això no pot ser. Però gairebé totes les seves novel·les estan basades en coneixences pròpies i experiències. A veure, no hi és tampoc tant, però ell ho ha vist i ho ha palpat, i pot donar fe del que escriu.
Doncs bé, ens apunt...
De fet, us diré, hi ha una novel·la seva que està a Rosa dels Vents, que es diu La nit del gall, que el més sorprenent d'aquella novel·la és que l'arrencada de la història és real. Vull dir, quan ell diu això, ens deixen els lectors de pasta de moniato, perquè no ens ho podem creure. Vull dir que La nit del gall és una obra anterior a Punt de ruptura, i és impressionant.
Doncs bé, són aquestes, no?, aquestes atmosferes, doncs, que també ens transmeten aquests autors, i que per tant també, doncs, ens ho apuntem. Si vols, si ens pots recordar quins són els llibres i els autors que hem parlat.
Sí, mira, Miquel Aguirre, Els morts no parlen, en l'editorial Delicte, i en Jordi Dausà, El punt de ruptura, també a l'editorial Delicte. I si voleu sentir parlar de què és de veritat i què és ficció, i com ells poden escriure obres com aquestes, doncs divendres us podem rebre aquí a la llibreria El Cucut, i que a més promet ser una presentació molt divertida, i els coneixereu.
Perfecte, tots dos, no?
Sí, tots dos.
Doncs bé, també ens apuntem aquesta cita al calendari. Teresa Calabús, que vagi molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I dit tot això, ja falten 3 minuts per les 9 del matí, moment també de fer un repàs als titulars que us hem explicat avui aquí al Supermatí. De fet, hem parlat també d'un dels projectes que a l'Estartit uneix la pesca, el busseig i la conservació ambiental amb el projecte Cavallets de l'Estartit, Maria Alzina.
Des del projecte Sèpia, l'Associació de Centres d'Immersió de l'Estartit, la Fundació LIFE, la Confraria de Pescadors de l'Estartit i el Grup d'Acció Local Pesquer vol protegir i donar a conèixer les poblacions locals de cavallets de mar i d'agulles de mar.
El president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques Gironines, Antonio Escudero, ha criticat la futura llei del tabac que prepara el govern espanyol.
El president ha fet aquestes declaracions en la celebració del Dia Mundial del Turisme, que s'ha celebrat aquest dilluns al castell de Biart a l'Alt Empordà. En l'acte, Escudero ha assegurat que el sector turístic gironí es troba en un moment pròsper perquè la majoria de les empreses són petites i mitjanes empreses i encara no hi ha grans cadenes que liderin l'hostaleria.
I també us hem explicat avui que a prop de 800 persones han participat aquest estiu a les activitats guiades del Centre Trail Palamós-Empordà-Costa Brava. Carla.
El programa, impulsat pel Departament d'Esports de l'Ajuntament de Palamós, ha arribat a la 5a edició amb un balanç molt positiu.
I Carla Saló, també hem de seguir explicant altres temes perquè l'Associació d'Empresaris de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró celebra el 23 d'octubre la tercera edició dels Premis Inspira.
Es tracta d'un acte que vol reconèixer la tasca d'empreses, entitats i persones inspiradores que contribueixen al creixement i cohesió del municipi. Els guardons es lliuraran durant un sopar de gala a l'hostal de la Gavina de S'Agaró.
I avui també us hem explicat, d'una banda, que amb l'arribada de l'octubre la Biblioteca de Palafrugell comença ja la programació fins al mes de juny, però que també Palafrugell està buscant voluntaris per al projecte Mentora que ens porta la Fundació Bofill, que per tant també el que vol és oferir un acompanyament als estudiants de tercer i quart d'ESO i també d'etapes que ja no són obligatòries per tal d'animar-los que continuïn estudiant. 30 segons i arribem ja a les 9 del matí. I per tant també anem ja a fer també un últim repàs de la previsió meteorològica amb l'Isaac Vila.
Jornada de dimarts ben tranquil·la i assolellada, cel ras ja de bon matí, amb temperatura que mínima, que és força més alta que ahir, que no pas aquestes 20 últimes 24 hores, i esperem això, temps ben estable, amb ben pocs núvols al cel, i el més destacable serà un vent de gregal que alterarà una mica la mar i bufarà amb una mica de més de força al centre del dia.
Doncs bé, gràcies a tothom per seguir-nos. Fins demà!